Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Esports.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Cope. Us acompanyem des d'ara i fins a les 4 en punt de la tarda amb la informació esportiva de la jornada a casa nostra. Avui, amb una notícia trista pel barcelonisme, la mort als 73 anys després de patir una llarga enfermetat, un càncer de Toni Bruins-Slot, el que va ser ajudant de Johan Cruyff al Dream Team durant molts anys i després també de Ronald Koeman en diversos equips. Recordarem avui a Esports Cope la seva figura. Entrem en setmana Champions. Dimecres, en principi, s'ha de disputar el Barça-Dinamo de Kiev. Dic en principi perquè el Dinamo viatja aquesta tarda a Barcelona amb 13 baixes, 13 positius per Covid. D'aquestes, 3 o 4 de jugadors de l'equip titular, 13 futbolistes i 5 membres del cos tècnic. Atenció, que el Dinamo de Kiev està al límit del que permet la UEFA. Si sortís un positiu més, el partit s'hauria d'ajornar. Valorarem també la situació esportiva del Barça, que es debat entre la il·lusió que generen els joves, per una banda, i la frustració, perquè els resultats no acompanyen a la Lliga. De fet, el Barça ha signat el pitjor inici de Lliga des de la temporada 2002-2003, temporada en la que l'equip va acabar 6è. Ara mateix està 12è a la classificació, a 9 punts del líder, la Reial Societat, amb dos partits menys, això sí, i a 8 punts del Reial Madrid, amb un partit menys que els blancs. També estem pendents de la situació econòmica al Barça i d'aquesta negociació per l'adequació salarial indispensable per la viabilitat econòmica del club. La data límit per arribar a un acord és aquest dijous, però es podria postergar. Després el Víctor Navarro ens dona els detalls. A segona divisió, avui juga l'Espanyol a partir de les 9 de la nit a Màlaga, amb les baixes de Keidi Vare i de Vadillo per molèsties físiques. Ahir, contundent victòria del Sabadell, 0-3 al camp de la Ponferradina, mentre que el Girona va arrencar un empat a 0 a Almeria, meritori perquè va acabar el Girona amb 8 futbolistes sobre el terreny de joc. En bàsquet, relleu a la banqueta de l'Uni Girona, que prescindeix d'Eric Surís, agafa el relleu a la banqueta Alfred Julve. La jornada CB ens deixa victòries del Barça davant del Tenerife, de la Penya davant Estudiantes, del Manresa sobre el Bilbao i l'ajornament de l'Andorra-Saragossa. A la Vuelta a Ciclista Espanya, avui jornada de descans, després de l'espectacular pujada d'ahir a l'Angliru. Entrem en l'última setmana de competició amb Carapaz, Roglic, Carci i Martin, només separats per 35 segons a la general. I atenció, que la Unió de Federacions Esportives Catalanes denuncia davant la justícia el tancament d'instal·lacions esportives i la suspensió de les competicions amateurs i de base. Avui comentarem la jugada Esports Cope amb el Josep Maria Minguella i el Poli Rincón i les preguntes del dia Esports Cope que us formulem, com sempre, via Twitter. En clau Barça preguntem: a què doneu més valor en el Barça de Koeman? Els brots verds o el 2 de 12 a la Lliga? Aposteu per la il·lusió, pels brots verds al 65%, pel 2 de 12 a la Lliga al 35%. I en clau espanyol us demanem la travessa del Màlaga espanyol d'aquesta nit. Aposteu per la victòria local al 21%, per l'empat al 15%, per la victòria de l'Espanyol al 64%. El Marc Peirés està al control de so, la Sílvia Ortiz i el Víctor Navarro a la producció, us parla Joan Batllori, passen 9 minuts de les 3 de la tarda i la pilota ja roda Esports Cope. Ya está de vuelta la Liga, los goles, el VAR y, por supuesto, nuestros amigos de Verti, que quieren que esta vuelta sea lo más fácil y sencilla posible para ti. Y por eso te ofrecen un 40% de descuento en tu seguro de coche. Un 40% de descuento. Así que ya sabes, entra y contrata tu seguro en verti.es, tu aseguradora digital.
Oye, creo que han forzado la puerta. ¿Nos habrán entrado en casa?
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma antiocupación y con la asistencia inmediata del vigilante acuda cuando la necesites. Ahora con 5 euros de descuento en tu fusión durante 6 meses. Contrátala sin permanencia en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Tous, Gap, Geox, Lacoste, Pepe Jeans, Guess, Nike, Adidas, Roberto Berin.
Todas estas primeras marcas de moda, accesorios, deportes, hogar y muchas más tienen el 30% de descuento en una selección de artículos. Sí, sí, más de 600 marcas con un 30% de descuento. Solo hasta el 8 de noviembre en los 8 días de oro del Corte Inglés.
¡Tiempo de juego! el de la cadena. ¡Cope!
Son las 9 de la noche, las 8 en Canarias. Comenzó el partido.
Es de Lanzarote, pero parece de Lugano, de Suiza, el tío.
Juega Piqué con la bola, la deja para el inglés. Vamos a recordar rápidamente, Elena, con qué ha salido Ronald Koeman. Gerard para el inglés. Estamos en el minuto 12 de juego de la primera parte. Balón interior. ¡Qué bueno para Ansu! ¡Fuera! Lo que ha fallado el día de su cumple. El contragolpe de Iverson para Rioja. Luis Rioja, contragolpe. Entrando desde la izquierda. Va a llegar Edgar Méndez. Tira. ¡Neto! Leo, perdona para Griezmann para Ansu. Pisa el área. Van para Griezmann. Tira Griezmann. ¡Fuera! Iverson para Rioja. Protege Piqué. La mete para Neto.
¡Ahí va!
¡Gol, Rioja! ¡Gol! Pero Neto la quería jugar a la Ter Stegen, no ha sabido, no ha podido. Y está buscando el empate. El balón para Pedri en la frontal del área. La deja para Sergi. Roberto centrando. Ansu Fati, fuera.
Son 10 minutos.
Metió el pie izquierdo. Falta de Jota Peleteiro. Juego peligroso. Cartulina amarilla
expulsado,
para Jota.
Expulsado,
A Gerard Piqué.
Vas a hacer lo que tiene que hacer. No crea mucho peligro, pero bueno.
Sí, Roberto robado. La deja para Leo. ¡Fuera!
¡Oy, qué paradón!
Metió muy bien las manos Pacheco. Trincaos, que se la prepara. Griezmann, gol. Fuera de juego, efectivamente, era buena la jugada en principio. Leo que la deja dentro del área para Pjanic, de nuevo para Leo, línea de fondo Leo, para Gerard Piqué, la sacan en la línea de gol. El remate segundo palo de Gerard Piqué, va a pitar final. Final del partido, lo buscó el Barça, se encontró con 10 el Alavés, defendió muy bien Pacheco, sensacional, empate a 1, Alavés 1.
Doncs aquesta és la pel·lícula, el tiempo de juego de la Cope, de l'Alavés 1, Barça 1, marcador que combinat amb la resta de resultats de la jornada deixa el Barça 12è a la classificació, a 9 punts de la Reial Societat amb 2 partits menys i a 8 del Reial Madrid amb un partit menys. La propera jornada de Lliga ens portarà un Barça-Betis dissabte i diumenge Reial Societat-Granada i València-Reial Madrid. Avui hem de començar, però, amb una notícia trista, una mala notícia pel barcelonisme i per l'Àjax, sobretot, però pel món del futbol en general, la mort de Toni Bruins als 73 anys, després de molts anys de lluita contra el càncer, ajudant de Johan Cruyff al Dream Team, i també va estar al costat de Ronald Koeman en diferents equips. L'última vegada de les moltes que el Toni Bruins ha passat per Esports Cope va ser per parlar de De Jong.
In een ronde, een fabuleuze ronde, de Johan Cruyff. Él es el mejor de Ajax in een ronde. Es fantástico. Es un mediocampista que deja de correr el balón. En el toque es muy bueno, en la posición de campo es muy bueno. Es el rey de ronde.
El rey del ronde.
Es el rey de ronde.
Ya está. Ya le hemos puesto un mote.
Saludo al Manuel Oliveros. Oli, què tal? Bona tarda.
Bona tarda al Gai del Rondo,
Sí, sí, grande. Sí. Tot un personatge, Toni Bruins, amb qui tenies, a més, una relació molt especial de molts anys,
Sí, ens trucàvem i tal, i jo sabia que estàvem malaltes de fa molts anys, i aquest matí el seu fill Toin, que era un criu quan estava aquí d'entrenador, Toni Bruins m'ha enviat un WhatsApp a les 9 del matí i m'ha dit el que havia passat. Bé, m'ha dit truca'm, i quan li he trucat m'ha dit el que jo pensava que havia passat, perquè estava fa molts anys que estava malalt, però fins i tot estava treballant. És un home que treballava molt, que era molt entusiasta amb la seva feina, amb el futbol i tal, i ha estat treballant fins al final, sempre ha donat informes del contrari i feia informes, encara amb l'Ajax, de manera que tenia, per exemple, com a rival a la Champions a Liverpool, i estava encara treballant per l'Ajax fins a l'últim moment, que va morir ahir a la nit.
Tenim en antena Esports Cope a un dels membres del Dream Team, el Juan Carlos Rodríguez. Juan Carlos, hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, un día triste que nos ha dejado Tony.
Pues sí, la verdad que era un tipo que se hacía querer. Era un tipo muy muy entrañable, muy muy cercano y sobre todo pues muy muy simpático, ¿no? A la vez que serio a la hora de trabajar, pero la verdad que él que siempre tenía una sonrisa, la verdad, y chascarrillos que duraban mucho tiempo en la memoria. Además que recordando él hace poco, el 25 aniversario de Wembley, recuerdo eso, cómo estaba de preocupado, sobre todo con nuestros hijos, de hacer incluso un entrenamiento el día anterior, ya que lo íbamos a hacer alguna cosa, y estaba muy pendiente de todos y el tipo entrañable, la verdad.
Sí, la forma de hablar, Juan Carlos, buenas tardes. Como era holandés y todo eso era muy, 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 muy simpático, como decías tú, y te decían minimal 3 horas, minimal tal. Era entrañable, se le quería muchísimo.
Era muy simpático, no solo con nosotros, tío, con nosotros, con nuestras mujeres, con los niños, con el tipo se hacía querer. Y dentro del vestuario, pues también era a la hora de trabajar o de hablarnos del rival, sobre todo, que era un poco el que nos hablaba del rival, siempre tenía un chascarrillo para cada uno dentro de la seriedad.
Un apasionado del fútbol, fútbol 100% desde el primer día hasta el último, porque bueno, nos decía Oli que hasta el último momento ha estado, nada, hasta hace un par de semanas haciendo informes del Liverpool para el Ajax.
Sí, le decía su hijo esta mañana cuando nos llamaba eso, que estaba haciendo informes hasta el último día, Jugaron el día 21 de octubre y Liverpool, Ajax y tal, y haciendo informes y todo eso, pero tú que le conoces más, era, aparte, simpático, muy estricto, es decir, cuando te tenía que decir la táctica y todo eso, se lo tomaba muy, 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 muy en serio su trabajo.
Sí, no, era muy serio. No hablábamos mucho del rival, pero en cada partido sí que había ciertas pinceladas, ¿no? Incluso antes de saber nuestra propia alineación, él hablaba un poco de los rivales. Algún día nos hizo reír bastante, algún día confundía algún jugador con otro que llevaba el mismo nombre, pero la verdad que era el tipo dentro de la seriedad que tenía, que siempre dejaba algún chascarrillo. El tipo estaba, he tenido que entregado, yo creo que hacía mucho, se tomaba su trabajo muy, muy, muy en serio, y mira, no sabía que seguía trabajando hasta el final, lo cual, bueno, pues dice mucho de una persona como él. Habrá hecho disfrutar a tanta gente que ahorita tiene una vida muy, muy, muy buena, creo.
Sí, sí. Oye, ahora que esta semana tenemos Barça-Dinamo de Kiev el miércoles en el Camp Nou y que es inevitable recordar aquel partidazo para muchos, para mí, por ejemplo, el mejor partido que yo le vi al Dream Team del año 93, pues ahí os haría el informe del rival también, Tony, ¿no?
Sí, desde luego. Yo creo que él, ya te digo que siempre tenía su protagonismo horas antes del encuentro para darnos esas pinceladas del rival, sobre todo las características de cada individuo, pues para que supiéramos a quién iba a tocar cada uno, ¿no? Era un poco el que hablaba de eso, y lo demás, pues nada, los otros 10 minutos que restaban eran los de Johan, que con ese tiempo le bastaba, ¿no? Pero el tipo era, en aquel partido, pues también, pues como en todos. Lo que pasa es que para él todos los rivales eran difíciles. Nunca nos puso un rival fácil sobre el papel. Bueno, alguna vez sí.
Oye, Juan Carlos, todo el mundo admiramos la filosofía, también la forma de ser de Johan Cruyff, de Carlos Rexach, pero tenía mucha influencia lo que decidía Cruyff y Rexach con lo que les decía en la sombra Tony Bruins.
Hombre, yo estoy seguro. Lo único que el que transmitía las órdenes o las directrices, salvo esos minutos de antes del partido, donde hacía hincapié uno por uno, el trabajo diario, bueno, Tony se dedicaba más a esos pequeños chascarrillos, esas pequeñas correcciones de pero yo creo que las conclusiones a las que llegamos es que él se lo transmitía a Johan, y Johan con dos palabras nos lo decía a nosotros. Él no se dirigía mucho al grupo, salvo el día del partido, y el resto era pues acercamientos diarios, pues simplemente pues eso, para animarte, para corregirte, para hablarte de quién te va a tocar ese día o alguna cosa así.
Muy bien, Juan Carlos. Oye, te hago una pregunta del presente. ¿Cómo estás viendo al Barça de Koeman? Que estamos ahí un poco debatiéndonos entre la ilusión que nos generan algunos jóvenes con los resultados que en la Liga, sobre todo, no acaban de acompañar. ¿Cómo lo ves?
Bueno, hay muchas variantes como para estar esperanzados, ¿no? Yo creo que estamos viendo que viene pues un trabajo de formación y de futuro del Barça que está pues garantizado, ¿no? Con gente de muchísimo talento que nos va a seguir haciendo disfrutar mucho, pero es verdad que a día de hoy hay muchas cosas que pulir, hay que ser un poquito más agresivos a la hora de matar los partidos, digamos, o de ser un poquito más letales. Pero bueno, también es bueno que los jóvenes aprendan o se formen en el sufrimiento. Sería un error que uno se acostumbre desde tan jovencito a ganarlo todo, ¿no? Yo creo que es una lástima porque hay muchos jugadores frustrados a estas alturas que ya han ganado tanto que bueno, que me imagino que esa frustración y esa ansiedad por volver a recuperar tiempos de gloria pues se les haga demasiado largo. Pero bueno, me imagino que con el nuevo técnico pues habrá muchas cosas que ir aprendiendo. También me gusta pues un poco que con Ronald están aprendiendo a jugar de varias maneras también, ¿no? Y eso, pues bueno, a la larga dará resultados. Yo estoy esperanzado.
Muy bien. Juan Carlos, un placer. Gracias por atendernos. Un abrazo fuerte, ¿eh?
Igual a vosotros. Muchas gracias. Y bueno, saludar a todo el que convivió con Tony, que bueno, pues es un día bonito para recordarlo.
Sí, señor. Y te agradezco que lo hayas hecho con nosotros. Juan Carlos, gracias.
Adiós.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Esports.
¿Voy al súper o compro online? ¿Salgo a tomar algo o hago plan en casa? Ojalá todo fuera tan fácil como decidir la marca de neumáticos que me da la seguridad que necesito. Y ahora, hasta el 14 de noviembre, si equipas tu coche con neumáticos Michelin, conseguirás hasta 60 euros en regalos. Infórmate en michelin.es/promociones. Michelin, la seguridad que necesitas, siempre como el primer día.
Venga, me voy a dormir ya, que si no...
Alarma conectada.
La verdad es que esto de poder conectar la alarma por la noche está muy bien. Porque te vas a la cama tranquilo, sabiendo que si alguien intenta entrar, la alarma puede detectarlo y avisan a la policía.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responden segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Sí, 23 minuts de la tarda, Esports Cope per Cope Catalunya i Andorra. Dimecres tenim partit de Champions a l'estadi del Camp Nou. Barça-Dinamo de Kiev en principi, perquè aquest partit, jo diria que ara mateix està en perill. Hi ha alerta Covid perquè Víctor Navarro, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Està viatjant el rival, el Dinamo de Kiev, ara mateix cap a Barcelona. Tenen 13 baixes per Covid. I això vol dir que si quan arribin a Barcelona surt alguna baixa més, hi ha algun positiu més, la UEFA hauria d'ajornar el partit.
Sí, si un jugador de la llista del primer equip dona positiu, el partit haurà de reprogramar-se. A primera hora el Dinamo informava de 6 positius, després hem sabut que eren 9 i finalment han comunicat que viatgen sense 13 jugadors de l'equip principal. Mircea Lucescu ha fet una llista de 19 jugadors, completada amb 6 del filial. De fet, la mitja d'edat és de 22,4 anys. Entre d'altres, no podrà comptar ni amb els dos principals porters ni tampoc amb els dos laterals titulars. A més, hi ha 5 membres del cos tècnic també positius que hauran de fer quarantena. El Dinamo arriba a Barcelona a les 7, com deies, ja està volant, són 4 hores d'avió i aquí passaran més test PCR i veurem quins són els resultats. Demà a 6:45 de la tarda tindrem la roda de premsa prèvia de Lucescu amb un jugador.
Atenció, perquè alguns d'aquests futbolistes que han donat positiu a les últimes hores van estar entrenant amb la resta, amb alguns dels jugadors que estan viatjant, per tant jo crec que hi ha moltes possibilitats de que algun d'aquests futbolistes que estan ara mateix a l'avió, quan arribin aquí, siguin positius, no?
Sí, sí, i després quan arribin a l'aeroport, què es fa, no? Amb tota aquesta gent, la delegació del Dinamo de Kiev, suposo que que les autoritats d'aquí hauran d'exigir que tinguin el PCR negatiu les persones que viatgen, i després a l'hotel i a les instal·lacions del Barça, és a dir, s'ha de fer un seguiment, un rastreig de tota aquesta delegació del Dinamo de Kiev, perquè és molt perillós. Si nosaltres veiem, per exemple, els partits d'allà d'Ucraïna, hi ha gent al camp, alguns sense mascareta, i clar, després passa el que passa, i quan arribin aquí haurien de ser molt curosos els que estan a l'aeroport i les autoritats d'aquí.
Sí. Saluda l'Helena Condis. Helena, què tal? Bona tarda. Sí, Helena, hola, bona tarda.
Hola, Joan, molt bona tarda.
Bona tarda. Els jugadors del Barça han passat PCRs aquest matí, no?
Sí, com és habitual, avui la plantilla s'ha sotmès als tests PCR a la Ciutat Esportiva, 48 hores abans del partit. També hi han anat els membres de la Junta Gestora, vèiem entrar el seu president Carles Tusquets, que també s'han sotmès a aquestes proves, perquè estaran al llotja del Camp Nou dimecres, si es juga el partit. Un Carles Tusquets que, segons ens diuen, ha aprofitat per parlar uns minutets amb Ronald Koeman després de l'entrenament, per doncs compartir impressions amb l'entrenador del Barça, que demà, per cert, parlarà a 12:45 del migdia, i també ho farà un jugador, serà Pedri, que encara no l'hem escoltat en prèvia de cap partit. El jugador que ens està encandilant a pràcticament tots serà protagonista en la roda de premsa telemàtica.
Esperem que el partit es pugui jugar, però repeteixo, jo crec que ara mateix està en seriós perill. Pel que fa a les novetats esportives, Helena, estem pendents fonamentalment de si Ter Stegen hi entra a la llista o no, no?
Sí, en principi hi ha d'estallers per rebre l'alta mèdica el mateix dimecres, després de la suau sessió que farà l'equip, i està almenys disponible per disputar aquest partit de Champions. L'entorn del porter ens diu que espera entrar a la convocatòria i deixen en mans de l'entrenador estar o no a l'alineació. Avui Ter Stegen ha fet el tercer entrenament complet. A la prèvia de l'Alavés, divendres, com en deia, que amb un parell de sessions més estaria disponible. Demà ja en sumarà 4, per tant, si no hi ha cap contratemps d'última hora, Ter Stegen reapareixerà dimecres després de 2 mesos i mig de baixa, el temps just que se li va pronosticar quan es va operar el genoll dret el dia 18 d'agost. En canvi, Umtiti de moment no hi serà, només fa part del treball amb el grup, més lenta va la recuperació del francès, que està de baixa des del 3 de juliol. Coutinho també continua a la infermeria, igual que Araujo. Per tant, en principi, l'única novetat que s'espera és el retorn de Ter Stegen.
Condis, gràcies, que vagi bé.
Adéu, bona tarda.
Doncs estem molt pendents a les pròximes hores de tot el que passi al voltant d'aquest Barça-Dinamo de Kiev, que està previst per dimecres, i hem d'estar, Víctor, també molt pendents de la situació econòmica del club, d'aquestes negociacions que van avançant per l'adequació salarial indispensable per la sostenibilitat econòmica del club. La data límit per arribar a un acord en principi és aquest dijous, però es podria allargar una mica en el temps, no?
Així és, i com va explicar Tiempo de Juego, ja ho deies, la situació és molt crítica al Barça, ja estan en preconcurs de creditors, i això vol dir que si no es posa remei, a partir del gener les nòmines de jugadors i treballadors no es podrien pagar. La gestora va comunicar divendres als representants legals dels futbolistes que han d'acceptar la rebaixa salarial per evitar-ho, i que en total esperen que l'adequació sigui de 190 milions d'euros. Club i plantilla es trobaran dimecres i dijous en torns de matí i tarda. En el cas dels jugadors, són presents 4 advocats i 2 membres de l'AFE, entre els qui està David Aganzo. Per part del Barça, la directora de Recursos Humans i 4 advocats laboralistes. El primer acord al que arribaran serà, ho marca la llei, es pot fer, allargar la negociació més enllà d'aquest dijous, que és quan acaba el termini. Després, com els jugadors entenen que només poden rebaixar-se el sou parlant amb la nova junta, i quan arribi aquest moment el club ja estaria en concurs de creditors, creuen que la solució intermitja serà diferir les seves nòmines almenys de gener i febrer, i així guanyen temps, eviten la fallida econòmica i esperen el nou president. Aquesta serà la proposta i entenen que la gestora ho acceptarà. En el cas dels treballadors, tot gairebé tancat, i demà a les 10 tornen a seure amb el club.
Us anirem explicant pas a pas aquí a Esports Cope i a la Cope com van aquestes negociacions. Ara tornem al futbol. La tercera jornada, la fase de grups de la Champions, que comença demà amb un partit importantíssim pel Real Madrid, que, com sabeu, està amb una derrota i un empat a la classificació, només amb un punt de 6, i demà rep a l'Inter. José Luis Gil, què tal? Bona tarda.
Què hi ha, Batllori? Bona tarda.
Se la juga, per tant, el Real Madrid, i avui ha parlat el tècnic.
Efectivament. I Rafa Varane, com és protocolari, jugador i entrenador abans d'aquest partit transcendental davant de l'Inter de Milán, on el Madrid se la juga a la Champions. Un partit que el tècnic Zinedine Zidane no ha tingut cap mena de fre a l'hora de qualificar-lo com el que és una final.
Nosotros tenemos una final mañana, es un partido, sabemos, pero aquí cada día hay una final. Cada cosa que hacemos es una final. Cada partido que nos toca es una final. Lo sabemos y nos vamos a concentrar en lo que tenemos que hacer mañana nosotros, pero son tres puntos y vamos a por ellos.
Ha arribat molta diferència al Madrid. Es va plantejar el partit davant del Shakhtar com havent-hi perdut davant del Cádiz, amb moltes rotacions. Va jugar pràcticament la primera unitat davant del Huesca. Hi haurà també la primera unitat, evidentment, demà, amb Hazard al capdavant, davant del conjunt italià. Tot això amb un positiu, eh? Les proves 48 hores prèvies a un partit han donat com a resultat positiu de Militao, que està apartat, evidentment. Tota la resta han donat negatiu. La novetat sobre la gespa, Lucas i Edgar han treballat amb la resta del grup amb normalitat.
3:45, de seguida el debat Esports Cope.
Cotxes que volen, robots que cuinen, dispositius que parlen, rellotges que truquen i resultats mèdics que arriben en un instant. Ho has sentit bé. A Creu Blanca disposem d'un servei digital de cites mèdiques i recollida de resultats perquè en menys de 48 hores tinguis el teu diagnòstic. Demana la teva cita a creublanca.es o truca al 93 412 1212. Creu Blanca, ara és el moment.
Un debat a Esports Cope amb l'Oliveros, amb el Josep Maria Minguella. Bona tarda, Minguella.
Bona tarda, com anem?
Molt bé, i tu què tal, tot bé?
Bé, home, mira, dinant a casa, com que tanquen els restaurants, doncs pues ara dinem a casa, que ho fa molt bé aquí.
Home, segur que es menja bé a casa teva, estic convençudíssim.
Home, esteu convidats. Ara, no sé si es pot entrar en una casa particular a dinar.
Està complicat.
Sí, grande. Sí? Josep Maria, de los 7 días de la semana, ¿cuántos comías en casa? No, que dices, como están cerrados los restaurantes, pocos, como si estuvieras obligado a comer en casa, ¿eh?
Exacto, sí, sí. Pero bueno, oye, tú estabas aquí y tal, tienes, hay que acostumbrarse a todo. Tú he salido, he dado una vueltecita por esto, hace buen sol, no
sí,
sé qué.
Muy buen tiempo, sí.
Muy buen tiempo, he ido a comprar el pan y bueno, tú, es que estoy adaptando a...
¿Vas a comprar el pa, tú? ¿Vas a comprar el pa?
Avui he anat a comprar, passava per allà, dic, mira, he comprat el pa i uns croissants i tal.
Que agafes una baguette, una...
Exacte, sí, home, amo de casa, tu.
Està molt bé, està molt bé. Poli, què passa?
Què tal? Buenas tardes a todos. Dic que sí, José, jo també compro el pan, que me gusta.
Claro, hombre.
Me vuelve loco,
claro,
macho.
Claro, muy bien.
Y tengo un par de sitios aquí que te venden un pancito recién hecho y todo extraordinario, macho.
Pan con tomate,
Oh, magnífico, magnífico, fenomenal.
¿Tú, Poli, eres mucho de comer fuera y tal o eres casero?
No, yo soy muy casero, pero últimamente estoy comiendo mucho fuera. Sí, bueno, últimamente no, porque no se puede, pero escucha, normalmente en la vida sí, yo como bastante fuera, pero a mí me gusta la comida casera. Bien. Y si puedo comer en mi casa, como en mi casa, me encanta.
Muy bien, muy bien. Minguella, que estem una mica tristos per la mort de Toni Bruins, una mica bastant.
Sí, noi. Mira, estàvem parlant amb la meva dona, tu, que... perquè Toni Bruins era l'animador... d'aquell grup de professionals quan el Dream Team i tot això, que tots eren més aviat serios jugadors, mateix el Koeman aquest per exemple, per fer-lo riure sense pessigar o així o fer-li pessigolles
només el feia riure l'Stoikov
una mica Stoikov i tal. I en canvi el Toni Bruins era la seva imatge era un tipus magnífic, la seva imatge s'assemblava al Danny Kaye.
Sí, senyor.
Sí, sí, és veritat.
L'actor, sí.
L'actor. I llavors ja, això ja foties una conya i tal, no sé, però és que, a més, anaves a un puesto i estaves un rato allí sentat, a un hotel i tal, que un rato sortia i es posava a ballar, explicava una cosa, no, què tal, que no sé què, que no sé quantes i tal. I la veritat és que jo el vaig veure fa un temps, vaig estar, bueno, ja fa uns anys a Amsterdam, ja estava malalt, però encara anava al club, vull dir, encara estava allà amb l'Overmans i amb la gent de l'Ajax, i anava per allà al club, i tot això, era una persona molt volguda, i, bueno, se li té d'això. Aquí el Barça va fer, per exemple, bueno, no sé si se sap, per exemple, que el Barça havia de fitxar un estranger, hi havia bastant descontrol, bueno, descontrol, no hi havia tanta organització com ara, que hi ha 314 scouters i de més, i llavors estava ell i ningú més, i llavors, hòstia, aquí en fitxam, tal, no sé què, no sé quant, i llavors va enterar que el Ladrup acabava amb la Juve, sí, i aquell estiu jugava una Copa d'Europa de seleccions, em sembla que a Dinamarca, o ell jugava amb Dinamarca, i el van a veure, I mentre jo estava a Bulgària veient els el Pérez i el Stoichko i tal, que no podien sortir en aquell moment, me'n recordo que vaig parlar amb el Johan i em va dir, no, i este any vamos a traer a l'Adru, que està Toni allí i dice que ha jugado fenómeno i tal i tal. I dic, l'Adru es va fitxar perquè el Toni Bruin se'n va anar a veure aquest. Em sembla que va ser a Dinamarca, ara no me'n recordo.
Sí, sí, però no sabia aquesta història.
Y fue a buscar a Luis Figo también,
¿eh? Joder. Sí. No, por eso, que es movía y tal, y no sé qué. Y en realidad, el Johan deia, fotia coña, deia, mira, yo de jugadores no entiendo. Deia ell, deia, pero tengo a Toni, que es el que... Y ell feia lo que li deia al Toni. Sí. Temes de jugadors. I bueno, i acertava i s'equivocava, també, cuidado, que no... Que ja està, i això... Bueno, però sobretot aquesta... no semblava holandès, amb tots els respectes als holandesos, que sí, si tu t'hi fixes més aviat són gent sèrie, el Mitchell, el mateix Johan, el mateix Ronald, el no sé qui, ell era la gràcia, no? Això, el Danny Kaye, tu, el Danny Kaye del futbolero.
Este tipo de personajes en un grupo, Poli, son indispensables, ¿eh?
No te quepa ninguna.
Para desengrasar un poco, buen humor y tal, ¿eh?
No, es que hace falta. En un vestuario a veces hace falta tener humor y tener otro tipo de habilidades, porque es que si no, allí se viven situaciones muy tensas. Los vestuarios, no, la gente se cree que esto es un cachondeo, pero en los vestuarios se viven situaciones tensas, situaciones difíciles, y lo que hay que saber es llevarla. Lo que, como tú bien dices, hay que tener ciertos personajes en un momento determinado que a través de la simpatía o del humor, del cachondeo o de relajar la tensión, se pueda vivir, pero que un vestuario tiene muchas situaciones complicadas.
Sí, mira, era muy leal, muy leal a los entrenadores, muy leal a Koeman también cuando ha trabajado en el Benfica, sí, y después. es un tío tan simpático. Te guiñaba el ojo, por ejemplo, sí. Recuerdo cuando, cuando jugamos contra el Mónaco en la Copa de Europa y fuimos al hotel del Barça a una rueda de prensa y tal, dice, ¿qué te parece el hotel que he elegido? Digo, ¡ostras! Un hotel de esos en la Costa Azul, precioso, o sea, estaba... Y después ibas a jugar contra el Hansa Rostock, cuando todavía era la República Democrática de Alemania, y él iba antes, ¿no?, para ver cómo era la ciudad y ver qué hotel iban y tal.
Era un hombre de confianza.
Y luego llamaba y te decía, desde Berlín a Rostock, 3 horas minimal, 3 horas.
Eso existía muchísimo, ¿eh? Los personajes que se mandaban a ver, ¿verdad, José?
Sí,
a ver,
claro.
Los hoteles, los sitios...
Donde hacían las pretemporadas...
Ahora Poli hablaba de situaciones tensas en los vestuarios. Vamos a escuchar lo que dijo Quique Setién en una conversación con Vicente del Bosque sobre Messi en El País.
Bueno, él es reservado, pero te hace ver las cosas que él quiere. Hay algunos jugadores que no han sido fáciles de gestionar, entre ellos Leo, porque es verdad, pero también hay que tener en cuenta que es un futbolista que es el mejor del mundo de todos los tiempos. ¿Quién soy yo para cambiarle a él o tomar más decisiones? Allí le han aceptado durante años, siendo como es.
Això diu Setién, això va dir en el seu dia Minguella també de Messi al Tata Martino, allò de, bueno, ya sabemos que usted es el mejor y que si va a ver al presidente yo estoy en la calle, pero no me lo recuerde cada día. Això que diu Setién, sorprendre no sorprèn tampoc, no?
Bueno, cada un és com és, tu. Vull dir, jo no defensaré mai com a persona aquesta manera d'actuar, vull dir, perquè jo entenc que la relació humana, el defensar el teu, però amb correcció i amb això és molt important, el valorar a les persones, els seus detalls i tot això és part de la nostra vida, però hi ha persones que tenen un tarannà que és molt més rígid, que és molt més dur, que és una altra cosa, i llavors els acceptes o no els acceptes. I en el cas de Leo, el que hi ha hagut, jo entenc, és que hi ha hagut un èxit impressionant per part d'ell i una condescendència dels presidents o el que sigui en general també amb aquesta relació. I això ha comportat que el Leo formés el seu grup, que se sap quin és, no? Vull dir, ja fa temps i tal, no sé. I llavors això són els que, d'alguna manera, dominen, entre cometes, el vestidor. I si ve un entrenador que no coneix aquesta situació, o que és un home afable, o un home, digue-li tou, com pot ser el Martino, com pot ser el Setién i tal, doncs es troben problemes. Per què? Perquè això és així, aquesta realitat. I jo dono una part d'aquesta responsabilitat als dirigents, no amb el cas de Bartomeu sol, sinó amb els dirigents en general, perquè els jugadors poden ser molt importants, però el club i la directiva és molt més important que els jugadors. Sense dirigents i sense club, no, els jugadors no servirien per res.
Qué difícil de gestionar, por eso, Poli.
No, pero mira, yo os hago una pregunta. ¿Dónde está el límite? ¿El límite dónde está? Porque esto que pasa, Messi no llega el primer día y ya es como es. No, eso se hace. Un futbolista se va haciendo, y se va haciendo tanto deportivamente como personalmente en todos los aspectos. El problema es dónde está el límite, dónde tú pones el límite. Y para mí el máximo responsable de todas estas cosas, y lo triste es que lo tengamos que oír siempre, a mí lo que me molesta es que lo digan siempre después, no cuando están en el momento. Las cosas hay que decirlas en el momento, pase lo que pase. Si tú tienes un criterio, tienes una idea, dilo. Entonces, claro, si el presidente que está en ese momento es el que permite que el jugador llegue hasta el máximo límite, ese futbolista tuyo no le vas a bajar del burro, absolutamente nunca, jamás. Nosotros los futbolistas, cuando estamos en activo, somos los más egoístas del mundo. Y me incluyo yo, porque yo he sido jugador, y me he incluido y he sido igual de egoísta que todos. Otra cosa, la fuerza que tenga cada uno a partir de lo que hace en el campo, evidentemente que se la gana, y de lo que te permita el club, y en este caso el presidente. Pero ha dicho José una cosa que es muy importante. Por encima de todo el mundo, siempre está el club. Por encima de todos está el club y los aficionados. A partir de ahí, ¿cómo lo diriges esto y cómo lo evitas? O cómo o cómo le busca la fórmula para que no suceda. Yo creo que se hace con un trabajo y sobre todo con un criterio y con una forma de actuar. Si tú tienes una forma de actuar recta y la conocen los jugadores, al final el jugador te respeta. Si no, te pasa que te suben todos los días y te exigen todos los días.
¿Cómo le veis ahora, este año?
A Messi, yo triste, yo muy triste, José.
Sí, bueno, yo creo que tiene una situación casi te diría ambivalente, ¿no? Que por un lado quiere seguir triunfando, quiere seguir metiendo goles, quiere seguir que el equipo gane, porque trabaja, se mueve, claro. Y todo eso.
Yo le veo implicado, ¿eh? Yo sí, veo, este, no le puede... salen las cosas demasiado, pero yo le veo exacto, que le pone ganas.
Exacto,
pero...
no puedes decir no de esto. Pero, evidentemente, con la marcha de Suárez, él ha perdido un apoyo en el terreno de juego, evidentemente, porque claro, el lío que organiza Suárez, como el que organiza Costa a los centrales contrarios y todo esto, esto lo aprovechan muy bien los que vienen de atrás, como lo aprovechaba Griezmann en su momento en Madrid y como lo ha aprovechado Leo. Dice, ahora, si uno analizase las jugadas que Leo entra o que quiere entrar por en medio, aquellas paredes, aquel buscar, aquel entrar y quedarse en el punto de penalti casi solo, ahora ya hay unas barreras porque no hay nadie del Barça que esté armando lío. Suárez, aparte de hacer goles, bueno, era una pesadilla para los contrarios, un choque, un no sé qué, es un especialista.
Poli, exactamente es lo que veo yo. Exactamente.
Estoy,
es decir,
muy de acuerdo con vosotros.
Leo Messi tiene 33 para 34 años, ya no puede trabajar para los chavales, ha de ser los chavales que trabajen para él y ya no tiene a Suárez. Entonces, el otro día veías a La Guardia, a Legend, a Bataglia, a Tomás Pina. Por ahí claro, es imposible meterse.
Claro.
Entonces no tiene fuerza. Y necesitaba a Luis Suárez para abrir, para pelearse.
O
y
alguien
para
parecido.
Claro, claro.
Mira,
claro.
Yo, estando de acuerdo,
eso es lo que veo yo. Por sí, eso no marca goles el Barça.
No. Espera. Yo, estando de acuerdo con lo que estáis diciendo, que es verdad el trabajo que hacía Luis Suárez en el campo y todo lo que hacía para él, pero para mí hay una cosa mucho más importante que la que determina todo. Messi quiere ser profesional, quiere demostrar, como habéis dicho, de hecho, Joan, que tiene ganas, que tiene ilusión, que quiere, pero la cabeza no está ahí. La cabeza no está ahí. Él no tiene las ganas en su cabeza. ¿Por qué? Porque ha perdido su apoyo, como vosotros estáis diciendo, dentro del campo, que era Luis Suárez, que para él era una pieza importantísima, pero sobre todo fuera. Ha perdido su apoyo fuera, de las mujeres que tienen una amistad como la tienen, que están todo el día juntos, que viven muchas juntas juntos, tienen una relación muy estrecha y muy extraordinaria.
Muchos horas, muchos horas.
Claro, José.
Es más problema de Coco, más de Coco que de fútbol.
Yo, para mí, es el problema de Coco. Tú le miras la cara, tú le has visto la cara en los partidos, no. Tú le ves la cara, está triste, está ojeroso, mira al suelo muchas veces.
Poli, que tienes toda razón. Él se fue a vivir. Cuando normalmente podría vivir aquí en Pedralbes, al lado del estadio y todo esto, se fue a vivir a una especie de residencia encima de una montaña.
Sí, y me dijeron que compró todos los chales del Rao para que no le molestara
nadie. Para que no le molestase nadie y tal, no sé qué. Y al lado vivía Suárez.
Ahí, José.
Está asegurado todo aquello por de todo tipo de problemas, vamos a decir, de seguridad y todo esto, y sale de allí. pues para ir a alguno de estos restaurantes que hay por la zona aquella de Castelldefels, que hay un italiano, hay un argentino, gente amiga y tal, en la que él se encuentra bien, iba con Suárez, su mate, las mujeres, los niños y tal. Ahora tiene lo mismo, pero claro, el tiempo se le hace mucho más largo.
Total, no, y sobre todo, mira, escucha,
y está solo.
Tú, exactamente, está solo. Ahí, José, ahí queríamos llegar, ahí. Mira, el gesto corporal que él tiene en el campo no es el mismo. No es el mismo, le falta la alegría, le falta esa sensibilidad, le falta el apoyo de su amigo, esa mirada cómplice cuando tú estás en el campo y miras, y le falta esa mirada, ¿sabes cuándo? Cuando sales después del vestuario y te abrazas a tu amigo, te abrazas a la mujer de tu amigo, te abrazas a tu mujer, comparte las cosas, comparte los niños, comparte momentos tan íntimos que ahora mismo está más perdido que el barco del arroz. Él está solo, se encuentra solo.
Bueno, amigos, seguiremos hablando de Messi, del Barça, el Madrid, de todo, que queda mucha temporada por delante.
Esto no ha hecho nada más que empezar.
Hoy lo dejamos de momento aquí. Oli, Minguella, Poli, un abrazo.
Un abrazo, un abrazo fuerte a todos. Hasta luego.
Seguim.
Si arriba la Champions, arriben els gols i els cantem aquí. Amb el millor futbol del món.
Soy Gerard Piqué. Escucha los partidos del Barça en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Tiempo de juego. Amb Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Aquest dimecres, des del Camp Nou, Barça, Dinamo de Kiev.
Manolo Olivero, Elena Condi, Josep Maria Minguella, Maldini.
Amb la col·laboració de Dani Sanabre.
Tiempo de juego.
COPE. Estàs informat.
Avui encara queda un partit de la jornada. Primera divisió, el jugaran a les 9 de la nit al Villarreal i al Valladolid, i també tenim partits a segona. Juan Arias, què tal? Bona tarda.
Què tal, Bajori? Bona tarda.
Juga l'Espanyol a partir de les 9 a Màlaga.
Sí, el Espanyol líder con 20 puntos, un punto más que el Mallorca, que el Sporting, aunque el equipo balear ya tiene un partido más y el equipo asturiano juega hoy contra el Castellón. El Málaga es noveno, 14 puntos, se ha rehecho después de una mala temporada pasada y ganar en la Rosaleda, como comentaba en la rueda de prensa previa Vicente Moreno, no va a ser fácil. Por cierto que el técnico habló de las declaraciones que hizo David López, según las cuales Moreno había cambiado la mentalidad de la plantilla y que eso ha sido positivo. Valoración sobre esas palabras del técnico blanquiazul.
Esto es debido a la capacidad que tienen ellos, no es otra cosa. Aquí no tenemos nadie una varita mágica. Aquí o los jugadores tienen capacidad o no la tienen, y estos la tienen. Los veo entregados a la causa, y esto es muy importante para que esto fluya. Entonces aquí el mérito, desde luego, lo tiene cada uno, todos y cada uno de los que forman el Español. Porque estamos en un club grande y eso pues hace que las personas que trabajan en él pues tengan muy buena capacidad.
Moreno, que por tanto reparte, en este caso no culpas, sino elogios a la plantilla. Vare y Vadillo son bajas por molestias físicas. Ojo, que ambos podrían tener para varias semanas. El club no informa, de momento. Dice que todo tiene que pasar por las manos del técnico. Igual que Buley, aunque en este caso Vicente Moreno dijo el sábado que el delantero chino está más cerca de reaparecer. Málaga Español, 21 horas en la Rosaleda.
El que ha canviat la dinàmica clarament és el Sabadell. Víctor, ahir gran victòria 0-3 al camp de la Ponferradina.
Estan sortint bé les coses pels Antonio Hidalgo. Ahir 3 gols, un d'Edgar Hernández, un de cap de Juan Ibiza i no podia faltar el de Stoikov amb una picadeta. També claus les parades de Mackay per portar-se els 3 punts en la visita al Tolarín. És la segona consecutiva, la segona victòria consecutiva. De fet, han puntuat els 3 últims partits perquè van empatar a Zaragoza. Hidalgo ho celebrava així a la roda de premsa, però com sempre, ja el coneixeu, és prudent.
Aquesta segona divisió aquest any, que passa tot molt ràpid, doncs estem en un bon moment. Jo crec que la Ponfe ha merescut algun gol, almenys. Jo crec que en 0-3 nosaltres hem estat molt efectius. Ells en la segona part han posat tot el que tenien i t'empenyen moltíssim. I és difícil de contrarrestar això, però jo crec que és una mica ocultat. Jo ja estava content abans amb l'equip, el que feia l'equip, com jugava. Estava clar que no eren sòlids durant 90 minuts, que passaven massa coses quan no estàvem a nivell. El bo que tenia això és que vam tenir aquesta tranquil·litat de seguir creient i insistint en el mateix, i al final normalment arriben els resultats.
Després de la victòria contra la Ponferradina, el Sabadell ja no és cué, té 7 punts, 3 més que l'Alcorcón i encara ha de jugar dos partits ajornats. Dijous serà el primer d'aquests, Sabadell-Almeria a les 7 de la tarda a la Nova Creu Alta.
Gràcies, Víctor.
Gràcies.
I hem de parlar de meritori empat del Girona-Almeria, empat a 0. Albert Díaz, bona tarda.
Hola, Ballori, bona tarda a tothom.
Perquè el Girona va acabar amb 8 futbolistes sobre el terreny de joc.
Tu diràs si és bo amb el 0-0, acabant amb 8, no enllaça 3 victòries seguides al conjunt de Montilivi, però tot és sumat, 13 punts pel Girona, expulsions de Ramallo, Cristóforo i Monchu. Així ho valorava el tècnic Francisco Rodríguez.
Lógicamente si está el VAR, porque consideran que han sido expulsiones. Yo es cierto que la de Monchu sí la considero porque ha sido delante mía y es una equivocación de Monchu el con 9 jugadores ya hacer esto. Hemos sufrido muchísimo, pero hay que felicitar a los jugadores porque han sido muchísimo tiempo con primero con uno menos, después con dos y terminar con 3 jugadores menos. Bueno, hay un nivel de compromiso enorme, el premio justo al esfuerzo y al sacrificio que han hecho, bueno, mientras hemos estado en el campo, ¿no?
Encara té més mèrit aquest empat, tenim present que és a camp de l'Almeria. L'Almeria és un dels equips que ha d'estar a dalt lluitant per les posicions que donen dret bé a l'ascens directe o a la promoció per pujar a la màxima categoria del futbol espanyol. I tenim present també que no va estar Stuani, que no té un bon inici de temporada, que només ha disputat 2 partits, que està lesionat i tampoc va estar Ibra, que recordem és positiu per coronavirus. I demà passat torna a jugar el Girona, perquè dimecres, 7 de la tarda, la Romareda recupera un dels partits pendents davant el Reial Saragossa.
Tot això a segona divisió, a la Lliga Femenina. El cap de setmana ens deixa la victòria del Barça 0-5 al camp del Betis i la derrota de l'Espanyol 0-1 davant l'Eibar. 10 minuts i les 4, fins aquí el futbol.
Esport.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Esport.
Seguro que usted, como yo, conoce a alguna persona que ha dado positivo por coronavirus.
A alguien que ha perdido un familiar.
Todos hemos visto las imágenes de hospitales colapsados.
En España no estamos en estos momentos para fiestas.
Ni en la calle, ni en los pisos.
Vivimos días muy duros.
Y en las próximas semanas nos jugamos mucho.
Nos jugamos tu trabajo, el de tus padres, el de tus amigos.
Nos jugamos el futuro. Tu futuro.
Nos jugamos tu salud, la de tu familia.
Recuérdalo. El coronavirus va en serio.
Ahora se trata de frenar los contagios.
Por eso te pedimos responsabilidad.
Porque para nosotros tú eres lo más importante.
Gracias por cuidarse.
Gracias por ser responsable.
Si necesitas hacer un viaje, solo te diré una cosa. Hola, hola Sir H, porque con Viajes El Corte Inglés y Royal Caribbean podrás disfrutar de un crucero sin gastos de cancelación hasta 48 horas antes, con hasta 5% en tarjeta regalo, niños gratis y hasta el 60% de descuento en el segundo pasajero. Y si reservas antes del 9 de noviembre, hasta 350 euros de descuento adicional. Consulta condiciones en tu agencia de viajes. Hola a tu crucero en 2021 con Viajes El Corte Inglés y Royal Caribbean.
La fabada asturiana, el cocido madrileño, la paella valenciana y el vino de La Mancha. Porque hay sabores asociados a una tierra. Vinos con denominación de origen La Mancha, maridan con todo, maridan contigo. La Mancha, el origen del vino y la bodega de Europa. Síguenos en Facebook como Vinos de La Mancha.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa. Con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia. Con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Vinga, parlem de bàsquet, Albert, i avui comencem amb el, com a mínim per mi, sorprenent relleu a la banqueta de l'Unigirona.
Sí, per tu, per mi i per molts, no? Eric Suris, que deixa de ser l'entrenador de l'Espart Girona amb només una derrota en Lliga, havent classificat l'equip per l'Eurolliga, tanca una etapa de 5 temporades, aquesta que començava és la 5a, on, entre altres, recordo que ha guanyat la Lliga Femenina. Pere Puig, l'actual director esportiu del conjunt gironí, ha dit que hi ha un desgast, que hi ha falta de confiança, que se li ha ofert ser director esportiu, és a dir, ocupar el lloc de Pere Puig per tenir un càrrec professional, perquè ell entén que s'ha de professionalitzar el club, i el futur, ja el futur de l'Espart Girona a la banqueta es posa en mans d'un tècnic veterà, un nom il·lustre del món de la cistella, com és Alfred Julbe. 60 anys, primera experiència en un equip femení. Debuta demà, ara ho expliquem. Primer el sentim.
Lo habitual és que a meitat de temporada, si hi ha un canvi, és perquè s'està perdent. A grosso modo, el que se'm demana és intentar portar a l'equip a un joc, diguem, a prop dels seus màxims. Una cosa opinable, com totes les del bàsquet, i que segurament doncs, fareu articles o de dir, doncs, jo penso que sí que està... Jo sé, el que m'han demanat és això, portar-les a prop del seu màxim.
Alfred Julve, nou entrenador de l'Espart Girona, ha explicat al club que volien fer una roda de premsa conjunta amb Eric Surís, però que ell ho ha rebutjat i, insisteixo, demà debuten a Lleó, a Benvibre, 7:45 del vespre, Benvibre, embutidos pajariel Benvibre, Espart Girona, partit de la 8a jornada de la Lliga Femenina Endesa.
Molt bé, escolta, la jornada CB ha anat bé pels catalans, no?
Sí, força bé, perquè el Barça va guanyar, derrotant un dels invictes l'Iberostar Tenerife 81-74. La penya, el tema de la penya, algun dia anem
brutal.
De parlar més abastament.
Sí,
97-70 va guanyar el Movistar Estudiantes, només 8 jugadors formats al planter, dic només perquè gairebé va poder fer un 5 només de jugadors formats al planter. Van debutar Jànic Crac i també Roger Martí. Triomf del Baxi Manresa, 94-78 davant Bilbao, i per allò d'intentar assimilar, el Morabanc Andorra no va jugar. Per què? Doncs perquè es van donar 4 positius al conjunt del Principat, aplaçat al Morabanc Andorra a casa de Montsaragossa. Recordes, Vallori, que fa uns dies ja se li va aplaçar el partit a pista del Bilbao, davant el Retabet Bilbao Bàsquet, que ja té data, jugarà el 12 de novembre.
Albert, gràcies, que vagi bé.
Una abraçada, que vagi bé.
Esports Cope està de vuelta. Mar, muntanya, calor i esprintant amb els corredors. Quique Iglesias.
Avui no esprinta, que tenim jornada de descans a la Vuelta, però connectem igualment amb ell. Quique Iglesias, bona tarda.
Deixem que no esprinti avui. Què tal? Bona tarda, Vallori.
Descansar una mica, perquè després del tema d'ahir, jo és que estava a casa veient la pujada de l'Angliru al sofà i em cansava veient-los.
És que, com deia Paco González i Pepe Domingo Castaño al Tiempo de Juego a la transmissió, és que sembla que vagin parats i que sigui una cursa de cargols. És que era així.
Unes rampes.
És que aquelles rampes són així i no, es marquen poques diferències perquè van tan apurats de forces que a vegades és massa. Va guanyar Hugh Carthy, que és doncs el sorprenent tercer a la general. Carapaz va recuperar el mallot vermell de líder amb 10 segons d'avantatge, però tot es decidirà entre demà i el dissabte a la Covatilla. Què passa demà? Demà és la crono doncs, especial, sens dubte, perquè està a la Costa de la Morte, des de Muros, 30 quilòmetres absolutament plans al costat del mar, amb incidència, evidentment, del vent, i no et perdis el Muro de Ézaro, els últims 2 quilòmetres de pujada amb rampes més dures que les d'ahir, de fins al 30%. Es marcaran distàncies en aquest mano a mano que diu que fan Roglic i Carapaz amb algun convidat especial, com poden ser Daniel Martín i Hugh Carthy. Enric Mas va estar a prop de la victòria, es va quedar tercer a l'etapa i és cinquè a 1,50 del mallot de líder. Però això tot sembla indicar que entre demà i dissabte s'ho jugaran Carapaz i Roglic.
Doncs demà parlem, Quique. Una abraçada, gràcies.
I forta, xau.
Adéu. I acabarem explicant, Juan, que la UFEC porta a la justícia el tancament de les instal·lacions esportives a casa nostra i la suspensió de les competicions amateurs i de base.
Sí, se ha presentado un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña para que revoque las medidas impuestas por la Generalitat que impiden la práctica del deporte no profesional como consecuencia de la COVID. El presidente de la UFEC, Gerard Esteva, ha explicado que cerrar el deporte, estamos hablando de gimnasios, piscinas, campos de fútbol, pádel, tenis, etcétera, va contra la lucha para erradicar la COVID.
Desproporcionades i jo diria que també contradictòries si el que es persegueix precisament és la contenció del virus. L'esport és un aliat per tal de preveure el coronavirus. Nosaltres entenem que tancant els centres organitzats el que provoca és que la gent continuï fent esport, ara aquesta vegada de forma desorganitzada, de forma que no tenim capacitat de tenir traçabilitat de les accions ni de les relacions que tenen la gent que practica esport. I, per últim, com no pot ser d'una altra manera, els efectes devastadors des d'un punt de vista econòmic i de sector.
Esteva ha recordado que en Europa se ha ayudado económicamente a clubes y entidades deportivas, que Cataluña ha pedido 1.000 millones, pero solo han ofrecido 10, y que en caso de no haber medidas cautelares que se esperan para el miércoles o el jueves, habrán muchas quiebras de entidades. Por cierto, en este sentido, mañana a las 5 de la tarde, reunión de clubes de waterpolo, porque si cierran las instalaciones y el personal, la liga podría suspenderse.
Gracias, Juan.
Que vaya bien.
Entrem al darrer minut d'Esports Cope. Gil, tu remates.
Remataré dient que el Bayern de Múnich ha retirat l'oferta de renovació al seu defensa Alaba. O sigui que, ja sabeu, si voleu fitxar Alaba heu de contactar amb el seu mànager, Pini Sahavi. El Bayern ha donat positiu Niklas Süle després del partit de Champions contra el Salzburgo. Estan pendents de si el motorhome de Valentino Rossi arriba o no a València pel proper Gran Premi de MotoGP. Ha dit Pep Guardiola que ara és més difícil passar la fase de grups que ara fa 10 anys. I, atenció, avui també hem conegut que Gerd Müller pateix Alzheimer.
Gràcies, Gil.
A vosaltres.
Marxem actualitzant enquestes en clau Barça. Què doneu més valor en el Barça de Koeman? Els brots verds, el 63%, el 2 de 12, el 37%. I en clau espanyol, us demanem la travessa del Màlaga espanyol. Aposteu per l'1, el 21%, per la X, el 14%, i pel 2, és a dir, per la victòria de l'Espanyol, la gran majoria, el 65%. Arribem a les 4 de la tarda, seguiu a la COPE. Esports COPE, estem pendents de tot. Cuideu-vos moltíssim.